La Federació Catalana DOP-IGP us ofereix la Fonda de Catalunya Ràdio, amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
Molt bon dia i benvinguts a la Fonda de Catalunya Ràdio. Què us sembla començar la setmana amb un aperitiu ben senzillet? Unes boles de meló amb magret d'ànec curat. Quina delícia tan senzilla. Vinga, va, comencem!
La Fonda, amb Pep Noguer.
Comencem anant als mercats de Barcelona, al barri avui del Guinardó, a veure què s'hi cou en aquest mercat. Després, en Joan Juncà, de Cal Enric, passa pel Bocato di Cardinale. L'Ari avui ens porta Masia Can Ferran. I avui anem cap a Josa, a Cal Amador. Vinga, va, comencem! I ara és el moment de marxar cap als mercats de Barcelona perquè avui anem al mercat del Guinardó, que allà hi tenim la Maria Jesús Martínez. Maria Jesús, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Que tu tens una parada de viram, de caça i de carnisseria, eh? Que sí?
Sí.
Però escolta, tu tens sabates noves perquè m'ha dit un ocellet que només fa 4 mesos que la tens aquí.
Sí.
I com va ser això?
Bueno, vas canviar de mercat, vas a prop a casa.
Ah, on estaves abans?
El Mercat de Galvany.
Ah, molt bé, molt bé. I ara cap al Guinardó.
Sí.
Escolta, i què tal? Passeu un bon estiu aquí al Guinardó o què?
Sí.
Sí? Quina és la peça que es gasta més ara a l'estiu? Perquè, clar, caça suposo que ara no? Ara la caça és més a la tardor. Tardor, hivern.
Sí, sí. Ara la caça no. Ara és el xurràs per fer babacoas, el pollastre per fer babacoas, coses a la planxa, també.
Molt bé, molt bé. I quina recepta ens explicaràs, Maria Jesús?
Bueno, el pollastre relleno és un pollastre que se pot fer al mercat una mica, i després se pot posar una mica d'oli, un vas de vi i oliver, i se va fer rostir així i ja queda molt bo el pollastre.
Déu-n'hi-do. Clar, a més, escolta'm, aquí al mercat del Guinardó, que agafes 4 verduretes, una miqueta de vi, que agafes unes patates per acompanyar, i a més una recepta, aquest del rodó de pollastre, que la pots menjar calenteta o, si vols, freda, tallada primeta amb una amanida i vinga, no?
Sí, sí, també és per l'hivern i per el verà.
Clar, per l'estiu, que va de meravella, això. Sí. Escolta, Maria Jesús, a part del pollastre, tu també tens altres carns, oi?
Sí, la vedella.
I què, es gasta la vedella? Quina peça gastes més de la vedella?
Bueno, quasi tota.
Oh, això...
Per estofar o per fer a la planxa.
I l'hamburguesa, no?, que hi ha molta gent...
L'hamburguesa també.
Ara, escolta. Tens alguna raça en especial que t'agradi més de vedella, que treballis?
Bueno, yo trabajo con una que es de Girona, que son razas patitonas, son hembras, son montendas.
Oh, que bo, que bo. Mira, fem una cosa. Ves preparant uns rodons de pollastre i unes hamburgueses de vedella, que d'aquí una estona venim amb en Dani Jiménez a buscar la comanda.
Molt bé, molt bé. Pues ya lo tendré preparado cuando me arribis.
Maria Jesús Martínez, del Mercat de Guinardó, passa un bon estiu.
Moltes gràcies, igualment.
A tu, una abraçada.
Gràcies, adéu.
El pernil artesà de Can Mateu us ofereix aquest espai.
I avui, al Bocato di Cardinale, Joan Juncà, sommelier de Cal Enric de la Vall de Bianya. Joan, bon dia.
Bon dia, Pep.
Per esmorzar, dolç o salat?
Dolç i salat.
Què t'agrada? Veure què menges per esmorzar?
Home, per esmorzar m'agrada una torrada amb una mica de pernil salat i un cafè llet.
Del mar?
L'almeja.
Com t'agrada l'almeja?
M'agrada molt natural o també a la brasa.
I de la terra?
Aquí ja m'ho poses més difícil. Però bé, aquest llumillo que de porc d'Uroc ben criat em sembla extraordinari.
Quin és el teu plat preferit a l'hora de sopar?
Una bona amanida a l'estiu, ara que ve de ceba i tomata, amb una bona truita a la francesa amb pa amb tomata.
Un vici culinari que puguis explicar?
xucar el melindro, un melindro amb xocolata, amb una mica la xocolata que no sigui molt espessa, tirant-hi una mica de llet freda, que la textura quan xuques el melindro no es acabi de trencar.
Quin utensili, en aquest cas no de la cuina, sinó del menjador, no pots estar sense ell?
Cullera. La cullera és indispensable.
Un sabor o aroma de la teva infància?
Tinc diversos i en tinc molts. El vi durat d'una bota extraordinària que tenia el meu pare.
El dia de festa vas a dinar a...
Ui, aquí tinc molts llocs, però m'agrada molt anar a l'Hostal dels Ossos a menjar fesols en cansalada i una bona amanida de l'or del jefe.
Quin és el teu bocato di cardinale, aquella mossegada que fa veure les estrelles?
Hòstia, això, aquestes preguntes així són complicades. El meu germà fa un canapé de mantega amb tòfona i anxova que realment és meravellosa.
Hi ha algun producte que no suportis?
El salmó de granja i el pollastre de granja. Em recorda el greix dolent d'un salmó i moltes vegades un mal pollastre d'aquests de granja, l'olor me recorda la pluma.
La truita de patata, amb ceba o sense?
Sense.
I l'última, acaba la frase. Un bon tall de pernil salat amb...
pa amb tomata, de tota la vida.
Joan Juncà, moltes gràcies.
A tu, Pep.
A la Garrotxa elaborem el pernil curat de Can Mateu, l'autèntic pernil de pagès, salat a mà, peça a peça i assecat sense pressa, com es feia abans a les masies de pagès. El pernil de Can Mateu està elaborat amb pernils de races seleccionades d'origen 100% català i compta amb el segell de Girona Excel·lent. I ara te'l portem a casa. Compra'l al nostre web pernilscanmateu.com.
I ja tenim la Càrtex a punt aquí amb la moto fora, que li estan vigilant perquè avui se n'han descuidat del candau. Càrtex, bon dia!
Bon dia!
Per què vens sense candau?
Vinc sense candau perquè estic tan obsessionada amb la cervesa que ens hem de prendre avui, que és sí? Que m'he oblidat.
A veure, quina portes avui? Quin estil ens portes?
Porto un estil, anem a Escòcia, és una Scottish Heavy, una Strong Ale. Aquí estem parlant de 10 grauets de no re.
Ui, espera, deixa'm aixecar-me aquí. 10 graus?
10 graus, i ara ho entendreu fàcil.
A veure.
És una cervesa de Refo Birreria, aquesta cervesera de Viella. Bé, de fet, la cervesera és a Bossòst. A Viella tenen un bar obert tot l'any preciós, que s'hi ha d'anar, al centre Vila. I des de 2010, vam fer la festa dels 8 anys aquest estiu passat, va ser una meravella. Jo sóc fanàtica de Refo, de les seves birres, de la seva gent i de la seva manera de comunicar. És una meravella seguir-los. És impressionant. Sí. Refo, no oblideu aquest nom. M'encanta la seva gent, estic enamorada. Clar, estem a l'estiu i jo us estic portant una cervesa per l'hivern aranès.
Clar.
De xamanella i manta.
A veure una cosa, ara que estem a l'estiu, a Bossòst, a Viella, a Bagerga...
Ai, aquestes nits
fantàstiques. Vas a qualsevol restaurant d'aquests de tota la vida i pots seguir menjant una olla aranesa.
És que les nits són fresques.
Oh, i tant,
sí. Els de Barcelona ens solem aïllar cap allà, perquè...
Clar.
En aquest cas és una cervesa alcohòlica, poc carbonatada, justament perquè és alcohòlica i té molt cos, és corpulenta, és complexa. És una cervesa que vol calma, no és de barra de bar amb amigues i amigots cridant. No, sí, és amb la calma, de vora del foc.
A la barra no, amb silló.
Jo me la prendria amb silló, manteta, sí. Aquest dia que ens fa tormenta al Pirineu, ideal, traieu la UI de Refo Birreria, és el dia. És marró fosca, té gust de caramel, espaciada, té un punt de fum, és un toc final dolç, però un fum. Per tant,
a veure...
I això t'encantarà. Jo m'ho prendria, a més et diré el nom del restaurant on m'ho aniria a prendre.
A veure.
Vaig a l'altra banda del Pirineu, aniria a Espinavell, al restaurant Can Jordi, de l'Eva, i em prendria un estofat de poltre a Espinavell.
Uf,
un estofadet de poltre amb la Wii de Refo, és est-oest del Pirineu, un vespre o un dia de pluja.
M'ha
robat el cor. I seria tan feliç.
Hosti, tu, és que l'estofat de poltre.
Uau.
Mira, uau. Fem una cosa, anem a Espinavell. Uau. I després d'Espinavell, ja t'ho diré, ja. Sí, perquè cap allà al costat d'Espinavell hi ha...
Però digue'm un mic, que si no, no trobarem lloc.
Sí, anirem a veure un amic que també passa per aquí a la fonda, en Jordi, que té un ramat d'ovelles amb els seus i les seves coli, que escolta'm...
Uau.
Sí, home, sí. En xai ecològic. Doncs escolta'm, jo crec que hi va de meravella aquest estofat de poltre amb aquesta cervesa de l'altra banda de Catalunya, de Bossòst.
I tant.
Moltes gràcies.
Salut per tothom.
Apa, Cartec. Adéu.
La Fonda, amb Pep Noguer.
Torrons i xocolates Virgínies, des del 1932, et porten gustos i emocions d'alta cuina. Patrocina aquest espai.
I avui, a la Gui Virgínies de Catalunya Ràdio, tenim l'Ari Rodrigo, de Fooding BCN. Ari, bon dia.
Bon dia, Pep, com estàs?
Fantàstic, escolta'm, aquí anar menjant. Per cert, vam menjar bé el geli de l'altre dia, eh?
Déu-n'hi-do, és que allà no falles mai.
Però tu Déu-n'hi-do el sac que tens, eh? Vull dir que aquí molt, molt primeta, molt d'allò, però vas fotre aquest plat de llenties, que Déu-n'hi-do.
Jo és que on estigui un bon plat de cullera, que se'n vagin els ous Benedict i qualsevol altra cosa.
Doncs escolta'm, a veure, vam anar l'última vegada al Gelida, que vam parlar de les llenties, i avui cap on anem?
Anem a Sant Quirze del Vallès. Saps on anem?
Sant Quirze, ja, a veure...
A la Masia Can Ferran.
Home, la Masia Can Ferran. Mira, aquí em sembla que és on va començar a treballar en Marc Ribas, el Marc del Cuines.
Ah, no ho sabia, però mira, una bona casa, eh?
Em sembla que sí. A veure, què hi hem de menjar-hi, Can Ferran?
Doncs a mi allà m'encanten els canelons, perquè surten a la sala amb la safata que porten 50. I et serveixen la teva ració i van de taula en taula. Boníssims.
La ració és de 50 canelons?
No, és de 4, però és generosa.
Bueno, és allò que dius, i si, mira, saps què, en lloc de 4 posa'm en 8, no?
Sí, perquè allò t'ho menges sense gana, eh?
A mi el que m'han dit és que allà no pots deixar-hi d'anar i no demanar un plat de mongetes.
Sí, perquè allà les fan boníssimes al seu punt i llavors les pots demanar o amb botifarra o amb cansalada, el que més t'agradi.
Canelons, mongetes, què més hi menjarem?
Doncs allà fan molts plats de temporada. Quan hi ha carxofes, les fan boníssimes. La temporada de múrgoles també, molt bones. El foie que tenen, tot molt bo.
Sí, producte, cuina catalana i producte.
Correcte.
El tall de postres, alguna recomanació?
Allà fan els carquinyolis boníssims, que estan infravalorats.
Doncs escolta, la Masia Can Ferran de Sant Quirze del Vallès. Per cert, aquí és aquell lloc on hi has de pagar en bitllets?
Sí, allà les targetes no funcionen, però si te n'oblides els bitllets a casa, allà mateix, dins del restaurant, tenen un caixer automàtic.
Doncs adéu, ja ho sabeu, comenceu a agafar una altra vegada allò, bitllets de 20 i de 50 i de 10, perquè si no allà, bueno, sort que potser menjar quan has de pagar ja has menjat, no?
Sí, exacte, potser et fan quedar-te de rentar els plats, però ja està.
Home, més d'un potser s'hi hauria d'haver quedat, no? Segurament.
Sí, perquè avui en dia aquí van bitllets.
Doncs Ari, entra a la Gui Virgínies, la Masia Can Ferran de Sant Quirze del Vallès. Moltíssimes gràcies.
A tu, Pep, adéu.
Girona Excel·lent, el segell de qualitat alimentària de la Diputació de Girona, us ofereix aquest espai.
Avui som en un poblet que, de moment, fa una estona que passejo per aquí i encara no m'hi he trobat a ningú. També és veritat que estic buscant un restaurant i deu estar per aquí al mig d'aquests petits carrerons, perquè vaig mirant aquí amb això del Google Maps i ara giro cap aquí, ara giro cap allà i no el trobo. Però, mira, sí, ara sí que el trobo. Estem aquí en un poblet molt petit, que, de fet, podríem dir que és gairebé el paradís, perquè amb qui vull parlar avui crec que fa ja gairebé 25 anys que corre per aquests mons de Déu i no n'ha marxat. Per tant, vol dir que s'hi viu bé aquí a Josa del Cadí, entre muntanyes. Estic buscant en Diego de Calamador, que té una història divertida. Mira, ja el veig aquí, que està remenant aquest home ja. Diego, bon dia.
Ei, bon dia, què tal? Com estàs?
Escolta, t'haig de dir que mira que és petit el poble, eh? Però m'ha costat trobar una miqueta calamador, perquè a part de la P del pàrquing que he vist a l'entrada, llavors no hi ha cap més cartell.
No, no, mira, abans, fa uns 14 o 15 anys, sí que teníem cartells pel poble, però es van posar en allà o que es quedaven malament i no els van tornar a reciclar. Perquè també vaig pensar, mira, la gent que es perdi, perquè molta gent diu, porto aquí un quart d'hora voltant pel poble i no ho trobo. És impossible no trobar-ho al final, de lo petit que és, però així va bé també que la gent, doncs, que pateix, que agafi i passi pels carrerons aquí al costat del restaurant i que es perdi una miqueta.
Home, a veure, 15 minuts no els perdràs, però aquells 5 minuts per agafar una mica de gana, per arribar aquí i dir, ei, comencem amb una copeta de vi o amb una cervesa del territori, ja va bé, però comença un bon àpat.
Sí, 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 nosaltres aquí, que tenim aquesta era tan xula, també apostem molt per el que tu has dit, la cervesa, que es la fan aquesta gent de Viella que es diu Refu, una gent que fa una cervesa artesana boníssima, i ens han fet una per nosaltres i aprofitem doncs, el primer moment del restaurant per oferir-los aquesta cervesa tan xula que tenim nosaltres aquí, que es diu Púrpur.
Púrpur. En Diego, alias Borjas, és un home que un bon dia va arribar aquí, però tu no ets originari d'aquí, Diego, d'aquí de Josa del Cadí.
No, no, jo no. Jo ni cap membre de la meva família. Bueno, sí, el meu tiet Ramon, que va ser l'última persona que va néixer aquí físicament. Físicament han nascut altra gent, però l'última persona que va néixer físicament aquí va ser el meu tiet. Però sí, els meus avis van venir des d'Andalusia, des de Mojácar, aquí a cuidar vaques. Van anar a comprar aquesta casa, que es diu Calamador, i on dina la gent ara mateix, doncs, és on el meu pare li donava menjar les vaques i les munyien i tot això. Ara, en comptes de vaques, tenim persones, però més o menys fan el mateix.
Escolta'm, i va arribar un dia que tu vas agafar, diguem-ne, i vas dir, m'agrada la cuina. Com va anar això?
Jo sempre... Bé, jo m'he criat en un mercat. Els meus avis, després de sortir d'aquí de Josa, van muntar botigues a Sant Joan de Vilatorrada. Els meus pares després van muntar una bacallaneria molts anys. O sigui, jo m'he criat en un mercat i jo sempre volia dir, els deia que jo volia ser el cuiner o pallasso en aquella època que encara no hi havia la moda aquesta de la cuina. O sigui, no era una cosa que la gent digués així. Ara sí que diuen la gent, ah, vull ser cuiner. Però en aquell moment, no sé, sempre m'he relacionat amb el menjar perquè, bueno, m'he crescut en un mercat, llavors suposo que això m'ha influït en voler ser cuiner.
Bueno, voler ser cuiner, i clar, ara ho has dit, una bacallaneria que de fet avui també, perquè t'he vingut a veure, és perquè fa molt poquet ha sortit un llibre, Bacallà, Salut i Sort, que ja en parlarem una miqueta més endavant, amb llibres per Sir, i és que clar, un quan, diguem-ne, comença o viu la seva joventut entre aromes culinaris, aromes gastronòmics, l'aroma del bacallà és un aroma que et penetra molt el cervell a la pituitària.
Sí, sí, vamos, jo la meva infantesa la recordo anant de viatge amb els meus pares, amb la furgoneta que ells tenien per anar a buscar el bacallà a Barcelona, i les meves vacances sempre, aunque anéssim amb la furgoneta a Sevilla, l'olor del bacallà ens acompanyava a tots els viatges. O sigui, és una olor d'òxid, d'aquest d'així, bueno, no sé, de sal, la sal de la vida, sí, sí.
Bueno, una mica aquest punt ferrític, no?, que pot tenir el bacallà salat.
Sí, 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 aquest punt així d'entre aigua, bueno, de mar salat, així com ranci una miqueta, però a l'hora després, una vegada remullat, es torna una cosa excel·lent.
De fet, em fas pensar que si algun peix ha de tenir un home com en Diego Alias aquí a Josa del Cadí, a Calamador, de peix, tot i que evidentment avui en dia o fa 25 anys ha canviat molt el tema dels transports, però aquest ha de ser el bacallà, que és el peix de secà.
Sí, aquí era l'única... Bueno, això i les conserves en llaunes eren les úniques coses que podien arribar a menjar doncs, el meu pare de petit o la gent que vivia aquí a Josa, doncs, del mar, no? Que eren coses salades o seques, no? Llavors, doncs, sí que té sentit aquí... Clar, sempre tenim aquí la lluita aquesta entre... Que sempre ens riem a la cuina de que el bacallà és de proximitat o no aquí a Josa. Segurament que no per distància, però per cultura o per tradició sí que podria ser-ho tranquil·lament.
Tu ets deixeble de Joviat, de l'escola Joviat. Hi han nascut molts bons cuiners i cuineres a Joviat.
Sí, la veritat que sí, que l'època, sobretot que ara suposo, ara hi ha moltes més escoles, però aquella època que va començar, jo estic parlant que jo vaig acabar el 96-97, allà havien passat doncs, Oriol Castros, el Vila, l'Echuga, bueno, moltíssims grans cuiners, l'Oriol Rovira també, saps? Va ser una bona, una bona cosa per la cuina catalana, de que l'escola Juviat, sí, sí.
Escolta, i quan tu a casa vas dir que volies estudiar cuina, què et van dir? Perquè, clar, una cosa és ser, diguem-ne, fill o net de bacallaners i l'altra és ja posar-te al món de la cuina.
Bé, la qüestió és que fes alguna cosa, perquè jo també, com molts d'aquest ofici, érem mals estudiants i llavors que tinguem alguna cosa que ens motivés, pels pares era una cosa ja engrescadora, no? Pues, llavors jo tenia l'opció en aquella època d'anar-me'n a Girona, a l'escola pública, o a Manresa, que era l'escola privada de la Juviat, i per distància, que jo sóc de Sant Joan de Vilatorrada, doncs vaig anar a Manresa.
Escolta'm una cosa important en tot això. Ara parlem molt, diguem-ne, del futur, i aquí també, evidentment, parlarem del futur, però també hem de parlar d'aquest present i, sobretot, d'aquest passat. Ara deies que tu vas estudiar al voltant dels 95-96, estem al 2024, això vol dir que ja deus portar gairebé, allò podríem fer les bodes de plata a la cuina.
Sí, sí, jo vaig acabar 8è, i el primer de FP ja vaig començar a fer cuina, o sigui que si bé fa 30 i pico anys d'això, 30 anys.
I tu què volies ser fa 25 o 30 anys? És a dir, ara sabem on estàs, però tu què volies ser? Perquè això és una d'aquelles coses que els que som d'aquesta època i que ja veiem, diguem-ne, no, la vida culinària amb una certa distància, te'n dones compte del pensament culinari, sobretot.
Jo quan vaig començar a estudiar, la meva idea era fer un restaurant a Quijosa. Ja ho tenia més o menys clar. El que sí que és veritat que no em pensava que estigués tants anys i que podria formar tanta gent i fer un equip tan xulo, haver treballat amb els meus pares. Jo pensava que seria més curta aquesta història de Calamador. Però sí que sempre he tingut aquesta il·lusió i encara la mantenim aquí dalt.
Què s'hi menjava Calamador fa 25 anys?
Doncs... Hòstia, mira, aquí al llibre està la primera carta, doncs podríem passar... aquí hi ha plats encara d'avui dia que servim al menú degustació que ja estaven a la primera o la segona carta d'allà, que eren les sardines salades marinades amb melimató, els canelons amb beixamel de ceps, les anxoves amb aquelles reduccions de vinagres fòrums que es feien en aquella època. O sigui, coses aquestes ja... Nosaltres vam, sí que teníem també doncs, l'amanida verda, el xai a la planxa, bacallà de tot tipus de maneres... Però que ja vam fer una aposta, aquí quan vam començar amb el meu pare el primer que em va dir on posem la tele, no?, per jugar aquí a la botifarra a les tardes. I jo vaig dir, no, que farem un restaurant ben fet, que farem un restaurant sense tele i amb una carta, i llavors això va ser com una... Aquí ja el va costar molt, però la gent ens va estimar molt des d'un principi. I mira, ahir, per exemple, va venir una taula de les dones de Gósol que tenen, que ara fan 70 anys, que fa doncs, 24 anys que venen cada any a fer el seu menjar. Ja, això és una cosa que m'agrada molt.
Van ser dels millors anys de la meva vida. Gaudíem en família i, a més, ens guanyàvem la vida, que no és poc. Però al final vam viure el declivi dels petits comerços. Jo sóc pragmàtic i ho vaig tenir prou clar. El negoci deixa de ser negoci quan no és negoci. I com que portava l'estadística dels comptes, ja veia cap on anava la corba i preveia que aquí no hi havia futur més enllà de 4 o 5 anys. No era pas tan dolent tancar, era el temps que tocava viure. Això ho escriu el teu pare, en Diego Elías, que, clar, és una d'aquelles coses que a vegades, quan parlem d'un negoci, però que t'hi has passat tota la teva vida, ha de fer molt mal, no?, tancar un negoci. Ara que gairebé ja farà 25 anys que tu ets aquí, imagina, no?, què devia pensar el teu pare quan va dir aquestes paraules.
Doncs, per mi és de les coses més importants que a mi m'han passat, que el meu pare, amb l'edat que més o menys tinc jo ara, una miqueta més, prengués aquesta decisió, perquè sí que és veritat que potser és una decisió molt forta, però jo ara vist amb la distància em fa com molta... em va alentonar per si jo ara mateix no m'anés malament el meu negoci o passés alguna cosa, que es pot canviar de vida, es poden fer altres coses. Llavors sí que és una cosa que et pot afectar, però també és una cosa molt bonica perquè dir, hosti, per què no jo tanco ara Calamador i me'n vaig a... a fer una altra cosa a la vida. O sigui, també són coses que els teus pares t'ensenyen, que no has d'estar lligat a res, que sí que és una motxilla, també a vegades és una motxilla molt gran tenir aquest pes de tants anys d'un negoci, que a mi això és una cosa que em va fer pensar molt ara de gran, que si ara jo tornaré a ser pare i em canvia la vida i em venen de gust a fer altres coses, doncs que aquesta motxilla no et pesi gaire, que la puguis deixar enrere. No ho penso fer ara mateix, però que si em passés, doncs mira, tindria un referent que serien els meus pares, que ho van fer.
Clar, aquí hi ha una cosa ara, mentrestant estem passejant per Quijosa, amb molta quietud, molta tranquil·litat, un poble molt petitó. Quanta gent hi viu a Quijosa? Jo sempre dic, en aquests pobles, sempre dic de dilluns a divendres, perquè al cap de setmana sol ser diferent.
Mira, aquí, mira, jo... Nosaltres aquí són, hi ha com dos públics aquí, no, tres serien. Els que viuen tot l'any, que serien 7 o 8 persones. Els que venim aquí, que som els de Calamar, que som 7 o 8 treballadors aquí, que vivim de dimecres o dijous a diumenge, i després els que venen només el dissabte i el diumenge. Però bueno, aquí serien 7 o 8 persones que viuen tot l'any, nosaltres que ens passem quasi bé tot l'any, que estem treballant aquí, però també fem molt de poble, i després tothom que ve els caps de setmana, però que aquí tenim la sort que quasi bé tothom que ve són fills d'aquí o que tenen una relació emocional amb Josa. No són llocs de segones residències, quasi bé tots són gent que té un vincle emocional amb el poble.
Un vincle emocional amb el poble i un vincle emocional amb el restaurant o amb algun bar. Ja no dic el dispensari, perquè suposo que no n'hi deu haver de dispensari mèdic, no? Aquí tan petit tot.
No n'hi ha, però com que nosaltres això és una pedania que pertanyem a Tuixent, haig de dir que tenim un servei increïble. Jo ara mateix, ara aquí ens trenquem una cama i truquem i en 10 minuts tenim aquí el metge. O sigui, tenim estic molt content amb això nosaltres aquí.
Home, jo recordo, precisament ara fa 25 anys, que jo venia a comprar formatges. De fet, ara la tens aquí al poble, a la formatgeria d'Ossera, no? Però abans era precisament a Ossera, el Serrat Gros. Jo, fixa't, et dic formatgeria d'Ossera, no? Però ara la tenim aquí, que ja l'anirem a veure una estona. I jo recordo que fer aquestes carreteres, és que jo sempre deia, aquí és on Déu no va perdre l'esperdella. Quanta gent ha vingut a Josa, però no, diguem-ne, per la carretera de Gósol, que és potser el més apropet, diguem-ne, de Berga, sinó, per exemple, des de la Seu d'Urgell, passant, diguem-ne, per tot aquesta carretera. Abans no tardaves una hora.
No, el primer any d'obrir el restaurant no hi havia carretera de Gósol a Tuixent. O sigui, que imagina't. O sigui, i d'aquí a la Seu, doncs era una hora i mitja. Això és el Turgell, i d'aquí a la Seu hi ha com 40 i pico quilòmetres i trigues una hora i pico. I res, aquí ara la sort que tenim que ve gent de tot arreu, perquè al final és un poble molt maco i venen aquí a passar el dia, però si als principis la gent que no sabia on venien aquí emprenyats, arribaven aquí i diuen, hosti, ja ho pots fer bé, ja, perquè a veure on t'has fotut aquí dalt, tu? Però bueno, ara ja no ens passa tot això.
Home, també tens sort, perquè tu dius, set que viuen al poble de dilluns, diguem-ne, tota la setmana, i vosaltres aquí a Calamador, que sou set, que tinguis també 6 persones més que et segueixen a tenir un restaurant aquí en un ignot indret, diguem-ne, tan peculiar i tan petitó com aquí a Josa, Déu-n'hi-do, perquè tal com està avui en dia el món, diguem-ne, de la restauració...
Jo tinc molta sort, hem tingut molta sort sempre, tenim un equip que quasi bé, no sé, que imagina't, aquí és una comuna, aquí treballem de dilluns a diumenge, però dormim a dalt tots junts, sopem junts, el dia lliure encara quedem, amb les propines de tot l'any ens anem de vacances, que aquest any hem anat al Marroc, llavors és un projecte que sí que és de Diego Elías i de Calamador, però aquí el Martí, que és el cap de cuina, és el que crea molts plats, el Jordi de les Heres, que està fora també, la Nuri, que fa quasi bé tothom que fa que està amb nosaltres, doncs, quasi bé 10 anys o 12. Des que es van jubilar els meus pares, vam fer un bon equip i vivim tots junts i, bueno, està la Berta, està la Nuri, està el Galindo, està el Berni, bueno, molta gent i molts amics que també ens venen a fer un cop de mà.
Clar, ara anava a preguntar quin és el secret per tenir un equip, diguem-ne, que duri, però m'acabes de donar la resposta. Més pensant, diguem-ne, avui en dia, precisament amb això, no? amb una de les grans queixes, diguem-ne, que hi ha en el sector, i és que avui en dia el tema de la restauració, que ha canviat molt els últims 2 o 3 anyets, comparats amb aquests 25 anys que parlàvem fa una estoneta, no, Diego?
Sí, 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 perquè clar, aquí, clar, que el fer només de dijous i diumenge, doncs ja tens 3 dies lliures. Aquí sempre hem convalidat molt bé el temps lliure i el cuinar. Llavors, per això suposo que també molta gent li agrada estar aquí dalt, perquè no som uns, vull dir, fem les hores més o menys i que ens passem de tant en tant, però que no és un lloc que sigui a les nits quasi bé no fem mai serveis, podem sortir aquí fora, estar tots junts. O sigui, convalidem bé el viure i el treballar.
Ja veig, aquesta terrassa aquí, sobretot a l'estiu, hi ha on passar moltes coses.
Sí, sí, aquesta terrassa, si fa bon temps, aquí la gent ve a dinar, arriba a la 1:30 i se'n van a les 7 de la tarda, perquè si fa bon temps posem musiqueta, ens agrada molt la música, a l'estiu fem aquí concerts, portem aquí un piano de cua i fem la pianada, fem la meva germana que canta també fa concerts, o sigui, fem bastantes juergues.
Mira, aquí al llibre hi ha una cita que diu: tot és legítim a la cuina quan parlem de les històries de cada persona amb cada producte. Parlem de bacallà, Diego?
Vinga.
Què t'ha portat a tu el bacallà a la teva vida i a la teva cuina?
Bueno, per començar soc cuiner gràcies a ell, perquè si els meus pares no haguessin tingut una bacallaneria no poguéssim haver pagat la jubilat, en aquest cas. O sigui, per començar sé qui soc per el tema econòmic. I després, sobretot, m'ha fet... Bueno, a mi m'agrada molt el fet aquest d'agafar un producte, com les llegums, que també li passa, que ve una cosa seca, que només posant-hi en aigua augmenti el pes i augmenti la seva textura, i que aquesta textura, com el bacallà, que pots menjar-t'ho des d'unes, com aquesta foto que hi ha aquí, que és només el bacallà esqueixat amb oli i sal, amb oli i pebre, que ja és un plat, i després aquest bacallà pots fregir, pots fer uns bunyols, pots triturar, vull dir, és una cosa quasi bé com el porc, no?, que pots utilitzar-ho tot, les cocotxes, la galta, amb les cues pots fer brandades, o sigui, té gelatina, és molt... Bueno, és molt versàtil. Per mi és... m'encanta.
És molt versàtil, però també hem de dir, Diego, de que hi ha bacallà i bacallà. Abans, diguem-ne, jo sempre dic que només hi havia un tipus de bacallà, que era el que trobaves a la bacallaneria. Però ara, de bacallà, n'hi ha de moltes tipologies. Clar, que n'hi ha que un és bacallà i l'altre que és un pseudo bacallà, no? Tu te'n vas ara en una botiga, en un supermercat, i hi ha bacallans molt diferents, moltes qualitats diferents i molts sabors diferents.
Sí, que si el punt de sal, que si més... Bueno, sí, la veritat que sí. Nosaltres, com que tenim espai, nosaltres el que fem és comprar caixes de 25 quilos de bacallà d'Islàndia, que són penques molt grans, i aquestes penques, des de l'inici, les treballem nosaltres, que és que les posem en remull, primer hidratem el bacallà, amb la part de la ventresca fem una cosa, o sigui, sí que és veritat que la gent es pot confondre perquè com tot és ara mateix, és tot... no seria cuinat, bueno, sinó preelaborat, llavors la gent es perd molt pel camí, tot, moltes coses. Però nosaltres, en aquest cas, som bastant primaris amb moltes coses, i una de les coses és agafar el bacallà sencer i nosaltres fer totes les elaboracions.
De fet, el bacallà podríem dir que és gairebé com el porc, no?, que s'aprofita tot. S'ha de dir que el bacallà salat ja ve sempre sense el cap i així, però sí que és veritat que, tal com deies tu, ara aquí veiem una foto fantàstica del bacallà amb tots els talls que un pot arribar a fer, i cada un d'aquests talls té un gust, té una textura, té una humitat diferent.
Sí, i ara, perquè és el que parlaves tu abans, que s'ha perdut molt, però tota la part que queda al centre del bacallà, que seria on hi ha més espina, és la part més gustosa. Ara tothom vol el morro, tothom vol el que no hi hagi espines, però sí... Aquestes coccions que es feien abans d'aquests suquets o aquest bacallà amb tomàquet, amb aquest tronxo del mig, amb tota aquesta espina, allò semblava, d'un dia per l'altre agafaves el tomàquet i era com una gelatina del que hi havia allà dintre, saps? O sigui, sí que és veritat que s'ha perdut molt el tema de l'espina, de menjar espina.
Escolta, què hem de fer d'aquesta gent que... suposo que ara que veig aquí la porta de la cuina, que hi tens la finestreta, quan tu veus algú que et demana bacallà i que per la finestra de la cuina veus que treuen la pell, que és el més gustós que hi ha, i que la deixen a la vora del plat, què pensa el cap d'en Diego Elías?
Bueno, em penso que s'està perdent el millor. Sí, però això ja és una cosa que s'està fent molt amb els nens petits, que els propis pares, quan li posen els peixos, els treuen la... I jo em menjo el meu i em menjo el del meu fill si ho deixa, i és el contrari. Si tanques els ulls i ho proves, és impossible que no t'agradi. És la part més gelatinosa i la que és més gustosa.
De fet, l'educació, com sempre diem, comença a casa. Pensem que hi ha molta gent que diu a l'escola... No. L'educació comença a la casa, i sobretot també l'educació alimentària comença a casa.
I sobretot les manies. A la casa tot el que has de fer és perquè els nens fan el que veuen a casa. Llavors, si tu li treus la pell, doncs ell li traurà la pell. Llavors, el que has de fer, o aquesta pell, si no la vols, doncs posar-ho en una sopa perquè li doni gust. O sigui, s'ha d'intentar que tothom, que sobretot els nens, mengin les coses que representa que no són tan nobles, però són més sanes i més bones.
Diego Elías, com definiries la teva cuina aquí a Cal Amador, a Josa del Cadí? Quins són els adjectius principals que defineixen l'ADN de Diego?
Doncs seria... que alguna vegada ho han definit així, i va agradar com ho van dir, seria una cuina una mica eclèptica, perquè sí que és veritat que aquí podem fer des del bacallà aquest de la mama fregit en tomàquet i ceba, i després podem fer els canelons amb bechamel de sets, però també si en un plat després tenim uns postres que són les boles de drac, que és una esferificació de saúca amb un granissat de sake. Llavors sí que m'agrada, seria molt més tradicional, però com a cuiner m'agrada fer de tot, i si un dia hem de fer un aire per un plat, tampoc i també pels meus clients també, perquè segurament que també és divertit que no sigui la base de la teva cuina, però m'agrada divertir-me cuinant, i sí que en alguna cosa haig de això, fer un dia una gelatina, alguna tècnica, ho fem, però sí que seria una cuina, seria com, és que no sé com definir, però seria una cuina tradicional però adaptada al dia d'avui, no?
També amb una mica de ser rock and roll, no?
Sí, també és que d'on venim també, abans de venir aquí vaig estar obrint amb la Brotxa al Xarxerola, vam estar amb el Martín Berastegui i amb l'Àlex Montil en aquella època dels anys 98, llavors venim d'un punt també de cuiners que són creatius i que, com tu dius, que els agradava el rock and roll a tope.
Ara has encetat un meló, eh? Aquí Berastegui, Àlex Montiel, aquí hauríem de parlar d'aquest mític plat o d'aquesta mítica recepta de l'Àlex Montiel de la terrina amb el foie, eh?
Del cremat, sí. Bueno, jo em feia farts de fer quan jo tenia 18 anys, era el més petit de la cuina d'allà i em passava hores fent el cremat. Sí, bueno, el Felip Regol ha parlat molt, tothom ha parlat molt de qui és el plat, no? Del cuiner o del restaurant, no? Llavors, doncs, ja per fer un llibre, quasi bé l'han fet i tot, ja. Però sí, és un tema... Bueno, suposo que el plat és de l'Àlex Montiel, però quan estava allà era el cuiner, el Martín, se l'ha quedat. En aquest cas, jo, la bola de drac, que la fem aquí al restaurant, se la va inventar el Roger Alcaraz, que era el cap de cuina d'aquí, però bueno, la seguim fent, i la qüestió suposo que seria dir-ho. Això ho fem nosaltres, però la va inventar el Roger Alcaraz, en aquest cas.
Clar, tu precisament ens has parlat de sake. Tu, molt a propet d'aquí, entens de sake? Vull dir, no hem d'anar a buscar tabuc sake japonès, no? Per aquí n'hi ha de sake.
Sí, aquí em fa molta gràcia perquè sempre fem això del granissat de sake, o fem un porret que posem sake i li diem que producte de proximitat també, perquè aquí tenim l'Antoni Campins que fa el sake aquest que es diu seda líquida, que està boníssim, i costa que els clients ho prenguin i tot això, però home, que tinguem aquí al costat de casa una saqueria, doncs és molt, molt interessant.
aquí a l'Antoni Campins, que un dia l'anirem a veure aquí des de la Fonda de Catalunya Ràdio, perquè és un home que té història. Escolta'm, estem, diguem-ne, immersos en aquesta primavera del 2024. Si ara ens asseiem en una d'aquestes taules i ens haguessis a fer unes recomanacions gastronòmiques, què menjaríem ara? A veure, a part del bacallà que n'hem parlat.
Doncs ara estem acabant la temporada de carxofes i estem fent una carxofa fregida amb una miqueta de fosca batxat. Ara comencem també amb una amanideta també de bacallà esqueixat amb un pesto i li ratllem una miqueta de formatge del Pere de Molí de Ger, el cheddar que fa. Després ara comencem amb un sabu-sabu també de magret d'ana, que fem una escudella i el fem sucar dintre d'una escudella. Quan venim de vacances venim bastant forts creativament i tots han viatjat i tothom ha fet coses. Ara, per exemple, vam anar de vacances tot l'equip a Marroc i ara que comencem a treballar amb els cabrits de la Mercè, doncs les cuixes les desossem, les piquem i fem, ara estem fent com una miqueta aquelles bruixetetes que fan allà al Marroc, així de alinyadetes marroc. Bueno, es pot trobar de tot, sobretot producte d'aquí, de la zona, però no som tampoc radicals. Si hem d'agafar una miqueta de soja o coses així, la utilitzem.
No, és que ara em fas pensar en aquestes senyores que venen de Gósol, que fa 24 o 25 anys que venen, quan els hi parles de que la carta els hi poses un xabu-xabu, deuen dir, escolta'm, i això, Diego, què és això, no?
No, perquè com són plats que fan... per exemple, ara feia 4 o 5 anys, ja quan el veuen, diuen, oi, ja torna allà el xabu-xabu. Saps? Tampoc els hi... La qüestió és allò, una cosa que deia el Ferran Adrià, no? a coses a gustos diferents o tècniques diferents, gustos molt reconeixibles. Doncs al final no deixa de ser agafar un escudella, és un joc, però quan es veuen l'escudelleta aquella, és l'escudella que s'han begut tota la vida. Si no, els fa més el joc que no pas el gust. Si fos una sopa d'aquestes que estigués carregada de, jo que sé, de coses que no han provat mai, segurament que seria l'impacte diferent, però vull dir, ho porten bé. Sí, al final és bastant divertit, no s'incomoden.
Escolta, veient ara aquesta foto fantàstica del bacallà, ara també em fas pensar en una frase que un dia va dir algú que no recordo, que va dir que no hi havia peces de primera o de segona, sinó que hi havia tècniques, diguem-ne, per fer que totes les peces, podríem parlar del bacallà, podríem parlar de la vedella, o podríem parlar dels cabrits de la Mercè d'aquí, del Serrat Gros, no? Que tenen la seva vàlua gastronòmica, no?
Sí, sí, totalment, perquè és això. Nosaltres ara ens arriben els cabrits, llavors la cuixa és molt més eixuda, llavors doncs, el que ho fem és picar-la i li posem una miqueta de porc perquè tingui una miqueta més de greix. L'espatlla doncs, la fem al forn, les costelletes doncs, les fem fregidetes, o sigui, el coll el guardem per fer-ho farcit, o sigui, agafem una part, agafem el llavors tot és això. Totes les parts d'això són bones si les saps... Bueno, si al final si tens coneixement, que crec que és important, i després la tècnica que utilitzes.
Escolta, passegem una mica el bacallà, va. Jo et dic una peça i tu em dius la versió culinària, és a dir, quina és la teva recepta, diguem-ne, fetitxa, hauríem de dir, no? Comencem, si et sembla, per la part que a mi m'apassiona molt, que és aquesta part de la penca, aquesta part que amb la tonyina diríem el toro, no? Que és la part de la panxa. Tu què fas amb això?
Pues amb la part aquesta de la panxa, el que fem nosaltres és, sobretot, a mi m'agrada treure-li fer l'esqueixadeta, perquè és una part bastant greixosa, llavors quan te la fiques a la boca, amb la temperatura de la boca, es desfà una miqueta més, és una part que m'agrada fer esqueixada, sobretot.
Tenim la part del morro de bacallà, que és aquesta part més ampla del bacallà.
El morro, pues, al final, o rebossat i fregit, o el que fan al País Basc és fer un bon pil-pil, que m'agrada pues, també, en aquest cas, agafar les pells o les cues i les espines de porall i fer com una base primer i després afegir-li allà.
El pil-pil, que és una d'aquestes coses que, diguem-ne, jo sempre dic que té tècnica, però sobretot ha de tenir un saber fer, no? Perquè moltes vegades la gent, ostres, tu, el pil-pil no em queda bé, el pil-pil no sé què. El pil-pil d'en Diego Elías, de Calamador, com el fas, tu, a veure?
Doncs, jo faig una mica la trampa, però que tampoc és trampa, sinó que és que confito primer el bacallà una miqueta, el morro, i en aquest confitat apareix bastant aigua, llavors li trec una miqueta de greix, i com que a part tinc cues i tinc pells, doncs li afegeixo aquestes pells aquí i faig que es lligui, i a l'últim moment tiro una altra vegada el bacallà i ho colo tot allà a sobre, ho colo, ho poso així, ho començo a moure i se'm lliga tot. Però la qüestió és, què passa? Que si es fessin amb les parts menys nobles tindríem més gelatines, però sempre vols fer el pil-pil amb les parts més nobles, que són, hi ha menys gelatina. Llavors és un peix que es mossega la cua. Llavors, amb la part aquella que t'he dit, que seria per esqueixada, seria molt més bona per fer pil-pil. Però, bueno, llavors faig un joc. Guardo els trossos menys nobles per fer la base i després ho lliguem tot.
De fet, tenim una part, diguem-ne, que també ens va bé per fer pil-pil, però que també, que és la part, diguem-ne, més del llom del bacallà, la part més baixa, no?
Sí, aquesta part que és la que està al centre, que és la part que és més, que té més gelatina de tots.
I la cua?
Sí, la cua, a mi la cua, aquí les dones grans que venen aquí a dinar, moltes vegades, quan van demanar bacallà, diu, jo vull de la cua, i li faig fregidet, al moment, així, amb una romana clàssica, i li poso una mica de ceba confitada, tomàquet i olivada, i està deliciós. Es queda aquí, allà la cua, que està tota la part aquesta, la que parlàvem abans, del gust i d'això, i està deliciós.
Hi ha dues peces que aquí a la foto no la veiem, que són també, diguem-ne, dos bocatos di cardinale, que un és la tripa i l'altre és la cococha.
Home, sí, la tripa aquí l'utilitzem molt, ens encanta fer guisats allà amb una miqueta de... Doncs agafem uns cigronets, li posem la tripa, allà li posem una miqueta de botifarra. Aquí amb la tripa juguem més amb una mica marge, més mar i muntanya. I després la cococha, doncs que igual, aquí nosaltres la fem, la confitem i després la marquem una miqueta a la planxa amb un chimichurri i li posem un puré d'alguna coseta i ja està.
Escolta, tu que ets aquests que compres allò, com has dit ara, el bacallà amb caixes de 25 quilos, hi ha una cosa que és molt important i que això sempre porta controvèrsies, i mira que a la fonda, precisament per l'època de Setmana Santa, vam tenir unes bacallaneres i cadascú té el seu, diguem-ne, la seva manera de dessalar-lo. Però en Diego, que fa tants anys que dessala bacallà, quina és la tècnica per dessalar bé un bon bacallà?
Per mi, la bona tècnica de salar el bacallà és primer hidratar i després dessalar. Nosaltres agafem el bacallà, el deixem 8 dies amb la mateixa aigua, 7-8 dies, sense tocar la nevera i sense que s'hi veni a netejar. L'agafem de la caixa, el posem allà dintre i fem quantitat, posem 7 o 8 trossos de bacallà i el deixem quasi 8 dies amb la mateixa aigua. Allò que està fent és una, allò és una salmuera, i allò el que fa és hidratar només. Aquí estem només hidratant el bacallà i que es faci gruixut. I després ho traiem aquesta aigua i d'aquí comencem a dessalar. Llavors podem trigar 2-3 dies o depèn. Després ja el que necessites és el teu, anar canviant l'aigua perquè ja està hidratat. Ja és la primer hidratar i després dessalar. Jo, entre 8 i 10 dies és la meva tècnica, que em va ensenyar els meus pares.
Escolta, Diego, el bacallà segurament és un dels productes, diguem-ne, més llunyans que tens. Ara, abans parlaves també, bueno, i també si hem d'utilitzar una mica de salsa de soja, també, tot i que ara ja se'n comença a fer aquí, però els productes més propers, els que toquen més a Josa, començant pels cabrits de la Mercè de Serrat Gros...
Home, doncs aquí, per exemple, doncs tenim a l'estiu que el meu pare té aquí planta patates, carbassons, tenim tots els bolets a l'època dels bolets, tenim el pèsol negre. Ara, per exemple, l'aperitiu de Calamadó és un cruixent de blat de moro que el fem bullir, el blat de moro escairat, el posem ho sequem i ho fem fregit com si fos un bocabits, una cosa d'aquestes. Després nosaltres venim molt del Bages, llavors portem molta verdura a l'època com es diu, l'esverginia blanca, del tomàquet, ara... saps? O sigui, treballem bastant producte de proximitat, però, bueno, aquí, clar, la proximitat ha de ser gairebé 100 quilòmetres, perquè això és una part bastant seca, és el Prepirineu, però aquest de tant de trementinaire, també utilitzem bastantes coses d'aquí, de la vall, també. O sigui, de tot una mica.
Diego, ets feliç?
Sí, i tant, sí.
Què diuen a casa quan veuen que en Diego ja fa 25 anys que remena aquí a Calamador?
Bueno, mira, aquest any és el 24, l'any que ve farà 25. Doncs, home, jo al final aquí, sense voler, m'he fet quasi bé un clàssic, perquè sí que hi ha dos hotels que sí que fa més de 25 anys que funcionen, però d'aquí de tota la vall i de quasi bé des de... Fas una volta ben gran, hi ha pocs restaurants que portin la mateixa persona funcionant. O sigui, estic molt content perquè ni m'ho imaginava i ara, sense voler, sóc un clàssic de per aquí de la zona. O sigui, en coneix tothom. Estic content amb aquest aspecte.
Diego Elias, moltíssimes gràcies i força i salut per aquí a Joses del Cadí.
Salut i sort, Pep.
La Fonda, amb Pep Noguer.
I des del Sallarrim a Rabós d'Empordà, històries i reflexions d'un vinyataire lliure. Per Jordi Esteve.
Aquí a l'Albera, on ja deu fer 100 anys que hi van néixer els meus besavis, i de joves van anar cap a Girona fugint de la feixugor del camp i buscant fortuna a la ciutat. Sense ser-ne del tot conscient durant els últims anys, he fet un camí invers, un camí de retorn de la ciutat al camp, buscant calma i tranquil·litat. Diuen que tothom és capaç de tornar a néixer si es vol i si es donen les condicions necessàries. Jo ho he fet aquí a l'Albera.
Productes catalans amb denominació d'origen. Aliments autòctons, excepcionals, únics i oficialment reconeguts per la Unió Europea per la seva alta qualitat. Arrelats a un territori que els proporciona un caràcter específic. Les denominacions d'origen són el resultat de l'estreta relació existent entre el producte, l'entorn geogràfic, el saber fer i el talent humà. Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
I per acabar, la cirereta del passís avui ens la porta el cuiner Alain Duques, que diu: l'excel·lència està en la diversitat i en la manera de progressar és conèixer i comparar les diversitats de productes, cultures i tècniques. Per això aquí a la Fonda de Catalunya Ràdio ens agrada tant la biodiversitat. Esperem que us hagi agradat i ens tornem a trobar aquí a la Fonda, com sempre, d'una a dues. Adeu-siau i moltes gràcies. All guns away, all guns away, surrender, surrender. Stop your running, stop your running, surrender, surrender. It's all over now, it's all over now, surrender, surrender. Good times, oh, good times, oh, good times, oh.